Avui a la Xalana obrim de nou els llibres d'història amb en Pol Lloberes, que cada setmana ens porta una secció en què descobrim efectes papallona que semblen gairebé impossibles. Bon dia, Pol, com vas?
Bon dia, Júlia, molt bé, què tal tu?
Molt bé, avui un programa intens, ple de música, ple d'artistes i moltes visites hem rebut aquí a la Xalana. Però bé, la setmana passada vam veure que si no hagués estat per Mahoma, Andorra no hauria existit. I avui què toca? Què ens portes?
Doncs mira, avui haurem de tornar a recórrer el Mediterrani cap a Orient, perquè sabíeu que si no hagués succeït la Pesta Negra a Grècia podria haver-se parlat el català?
Va, que jo sé que te les invento, amiga, perquè la veritat és no. Que ja no sé ni si creure'm, no. Això és veritat?
Sí que és veritat, i tant, i com és habitual sembla mentida, però és que no ho és. En aquest cas concret és veritat que hi va haver encara més factors en joc, però amb tot es tracta d'una possibilitat que, insisteixo, va ser ben real. Per entendre-ho, això sí, primer haurem de parlar de les croades. Recordem que les croades eren conquestes que els regnes cristians finançaven per prendre Jerusalem i rodalies dels musulmans. En total van haver-ne més de 8 croades i la majoria no van anar gaire bé. Avui concretament en parlarem de la quarta. Creieu-me que és impressionant. És, a més, una que va ser força estranya perquè va acabar amb els soldats templaris conquerint un regne cristià.
Ostres, doncs sí que s'ha desmuntat ràpid, no, el relat de la religió?
Sí, completament. De fet, molts consideren que les croades, més enllà del simbolisme, poc tenen de cristianes. Solien estar dirigides, a més, per interessos particulars, podríem dir, però el cas de la quarta és que ja va ser un altre nivell. Els templaris, al poc temps de començar la croada sortint de Venècia, els va arribar una carta de Constantinoble, dient que els pagarien si ajudaven a deposar el rei que allà hi havia. Molts no hi van ser d'acord, clar, i van marxar. Però la majoria, doncs mira, s'hi van quedar. Van canviar de rumb cap a Constantinoble i, com uns autèntics mercenaris, van aconseguir que el rei fugís, però qui els havia enviat la carta resultava ara que no podia pagar-los tant com els havia promès. I quan els templaris van veure allò, doncs mira, van decidir matar-lo, tornar a saquejar la ciutat i van crear allà el seu propi imperi.
Que bèsties, i els va sortir bé o què?
Doncs mira, sí, relativament, perquè això va passar l'any 1204 i resistirien gairebé 60 anys, o sigui que no ha estat tan malament. Ara bé, el que avui diem Grècia quedaria repartit de mala manera i amb sobirans que guardaven alguna relació amb els templaris que havien anat a parar allà, però poc més. Amb la caiguda de l'imperi templari, això sí, els territoris fragmentats de la zona van començar a lluitar per concentrar el poder. Ja hem vist que això a la història és un habitual. Però a nosaltres ens interessa el ducat d'Atenes, perquè va decidir que per guanyar la guerra entre aquests territoris, doncs li caldria contractar una companyia de mercenaris.
Mercenaris com els templaris?
Sí, en part, però aquests és que eren un cos mercenari ja constituït, o sigui, eren mercenaris stricto sensu. I el que no t'esperes que et digui ara és que aquests mercenaris eren la gran companyia catalana dels almogàvers. Aquesta, recordem, estava formada per catalans i aragonesos que Roger de Flor havia plegat després d'una llarga campanya militar a Sicília. I com dèiem, el ruc d'Atenes potser també, però el duc d'Atenes els demanarà ajuda al 1310, que un cop derrotat l'enemic amb el que es van trobar és que ell tampoc els volia pagar tant com havien acordat. En resposta, què van fer els almogàvers? Doncs el mateix que havien fet els templaris. Conqueria ells solets el ducat sencer i proclama duc el mateix rei al que havien servit abans a Sicília.
O sigui que ho van fer igual. És que si no aprenem, hem d'aprendre. Sí. Al final la història serveix per aprendre.
Sí, completament. I és que, com ja hem vist, a més, la història no deixa de ser cíclica, no? I se segueix repetint i repetint. Però la clau aquí és aquest rei de Sicília que he comentat i que va rebre el ducat dels almogàvers. El seu nom era Frederic II de Sicília i era fill de, aquest ens sonarà més, Jaume I el Conqueridor. Ja veieu que la vinculació amb la corona d'Aragó era forta. Per això és que quan va rebre Atenes i les seves rodalies, podem dir que van passar a ser catalano-aragoneses i que a més van ser-ho durant més de 80 anys.
Bé, doncs em sembla molt fort com una ciutat amb tanta història com Atenes també té una mica sí. d'aquella part catalana. Qui ho havia de dir, no?
Sí, una mica. I en aquella època, no només a un nivell supernó, per exemple, que al final és un símbol molt gran de la ciutat i de la civilització que associem nosaltres a l'antiga Grècia, no? Doncs va passar a ser una església cristiana i la van anomenar Santa Maria de Satines i durant molts anys allà van fer-se misses en català. Ara bé, la llengua no va calar a la població local perquè no es va repoblar el territori amb catalans, com es va fer, per exemple, a més, els grecs tenien un fort sentiment identitari, que amb les posteriors conquestes enemigues doncs els farien resistir, alhora que els catalans, doncs mira, d'ells en deixarien ben poc.
Doncs és impressionant i també molt interessant, però on queda la Pesta Negra?
Ah, mira, aquí és on va canviar la història. Cal entendre que les conseqüències de la pesta van ser catastròfiques i que, a més, es va sumar a importants fams ja viscudes al llarg del segle. Des que la malaltia va arribar al continent l'any 1346, que se'n diu d'hora, va matar almenys un terç de tota la població d'Europa. Es tracta, fins i tot avui dia, de la pandèmia més mortal de la història i, com no podia ser d'altra manera, doncs també va tocar la corona d'Aragó. És difícil determinar com i quan va influir els afers del regne, però hi ha una cosa que sabem del cert, i és que les malalties, quan no tenen cura, no en tenen ni de noblesa ni de corones.
No fotis, però va morir el rei?
Doncs gairebé, gairebé. Qui va morir, la seva dona, Elionor de Portugal. El rei, aleshores, era Pere IV, el cerimoniós, i va haver de tornar a casar-se per a seguir consolidant poder. O sigui, que de no haver mort la reina per la pesta, no s'hauria casat amb Elionor de Sicília, la neta de Frederic II, el de Sicília. El fet que es casés amb ella va acabar resultant desastrós, perquè el fill que van tenir fruit d'aquell matrimoni, Joan el Caçador, seria una persona molt despreocupada amb el govern i no va fer cap esforç per mantenir els territoris contra les conquestes que els va fer perdre'ls.
Però, i tot per una mort en concret?
Sí. I no només això, sinó el troba haver de passar al seu germà, Martí l'Humà, a qui tots els fills se li van morir de forma més o menys prematura. Martí l'Humà seria l'últim del casal de Barcelona, cosa que va fer que es canviés la dinastia als Trastàmara, qui eren també el tro de Castella. O sigui que, en certa manera, de no haver sigut per aquest petit canvi, doncs tampoc podria haver-se produït un matrimoni com el dels canviant, sens dubte, la història de Catalunya per sempre més.
Doncs em sembla molt fort, Pol, l'impacte que has trobat aquí, perquè clarament podríem estar vivint en un món molt diferent.
Sí, completament. Sí. Només ens hem d'anar a Grècia per veure això que comentàvem, no? Que podrien estar parlant català si tinguéssim en compte que hi havia molt supòsit, que van canviar moltes coses, però que amb tot allò va succeir. I d'allò n'han quedat algunes cosetes, perquè fins i tot a Grècia els ha quedat maleir, desitjant a l'altre, que li arribi la venjança catalana. Tan ferotges van ser els almogàvers. I sense anar més lluny, Albània, catalan, vol dir monstre, per exactament la mateixa raó.
Bé, imagino que al final es pot entendre si és que els van conquerir, això ningú li fa gràcia.
No gens, ja sabem que els humans sembla que tenim aquesta mania, no? Aquesta dèria de que ens subordinin i que ens matin, això no ens fa molta gràcia.
La veritat és que no. Doncs Pol, moltes gràcies, aquesta història ha sigut ben enrevessada. Aquí es nota la recerca que fas dia a dia i que te l'agraeix de debò, molt sincerament.
No, home, no, per això estem. Que bé. I a mi que m'agrada, m'encanta fer això.
Doncs ens has fet pensar i que bé trobar aquest efecte dominó, perquè de veritat que jo no me l'esperava i segur que els oients tampoc.
Al final aquest és l'objectiu, no? I doncs tant. Gràcies per tenir-me, Júlia, i per fer-ho aquest cap de setmana també.
I tant, doncs que vagi molt bé, Pol. Ens retrobem dissabte vinent amb més efectes dominós històrics.